música Mestre Goterris, a partir del 6 de juny, de 4 i mitja a 8. I si el que t'interessa és aprendre dansa, vine a la Casa dels Mundina a partir del 28 de maig, de 5 i mitja a 8. Ah, i recorda que totes les activitats s'inicien a partir dels 4 anys. T'esperem!
En A Bordo, siempre, siempre, calidad y los mejores precios. ¡Compruébelo!
Esta semana en tiendas A Bordo, deliciosas croquetas caseras a 1,30€. Anillas a la romana a 1€. Ensaladilla rusa a 68 céntimos.
En A Bordo somos especialistas en los mejores alimentos congelados.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz.
¿Por qué?
Somos especialistas en implantología avanzada y estética dental. Tu dentadura con implantes en 48 horas.
¿Y me ofrecen garantías?
Por supuesto. Somos un equipo de profesionales altamente cualificados y utilizamos tecnología y materiales de última generación. Clínica Dental Llopis Díaz, calle Perejil 10, Villarreal, 964-52-90-48. Primera consulta gratuita. Financiamos tu tratamiento. Ortopedia Vilanova Llopico. Profesionales de Villarreal de toda la vida. Desde 1942. Ortopedia Vilanova Llopico. Els trobaràs al carrer Santa Anna 3 de Villarreal. Enjoy the summer. Disfruta de este verano con Baidoing. Ven a conocer nuestra escuela de verano íntegra en inglés. Para niños de 1 a 3 y de 3 a 10 años. Temáticas diarias, super talleres especiales, Creativity World, Masterchef, Science Universe. Y además en Baidoing, durante todo el año, te ofrecemos aprendizaje natural de cualquier lengua, mandarín, francés, alemán, a partir de un año, para que tus hijos aprendan disfrutando y sin darse cuenta. Tus sueños se harán realidad en Baidoing Creative Educational Center, en la calle Perejil 10 de Villarreal. Más información en Facebook o Instagram.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
O contem amb la mateixa passió que ho vivim.
Quan venen aquestes alegries, aquests partits, també tenim que saber relajar-nos, saber disfrutar i saber què és el nostre moment, no?
Som els primers en conèixer les reaccions dels protagonistes, perquè estem cada dia al seu costat, però sobretot al teu, i al teu, i també al teu. Ja saps, el Villarreal a la ràdio del Villarreal.
M'agraden les tradicions del meu poble.
M'encanten les tradicions de Villarreal.
Perquè sols es cuida el que es coneix i s'estima. En Ràdio Villarreal t'apropem totes les tradicions del nostre poble. Som de
Villarreal. Protagonistes amb Núria Goterris.
You're used to grey England skies, cloudy days, colder nights, and your heart's not right. Thought you'd be quite happy there, in that warm New York air, but your heart's not right. But if you sang along with me, do you think you could ever smile again? If you sang this melody, do you think you could laugh again, my friend? Just try for me. Sing, oh, 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 oh. Don't wait for England to chime.
Your warm winter boots say the taste not as good, but you'll be.
12, 10 minuts del migdia. Molt bon dia, salutacions. Ja estem a dilluns, 28 de maig, una jornada en la que comencem setmana, l'encetem amb molta energia i amb ganes de contar-te una gran quantitat de coses. Notícies de tot tipus, d'aquestes que s'han generat durant el cap de setmana, diferents notícies que són actualitat en aquesta jornada d'avui i moltíssimes coses que t'anirem contant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Fins a les dues del migdia estarem fent-te una miqueta de companyia. Però abans de tot, presentar a la meva companya, Clàudia Balado. Bon dia.
Hola, bon dia, Núria.
Doncs avui hem de contar, no?, que ja estem a dilluns, reprenem setmana una vegada més, última setmana del mes de maig, a més, i pareix ser que una setmana que no pareix que estem apropant-nos cap a l'estiu, no?
Encara no pareix, pareix que també, a més, avui ha refrescat una miqueta.
I que continuarà. Hem de dir que respecte a l'horatge, hem de contar que a la província de Castelló s'esperen cels nuvolosos o coberts, precipitacions i tormentes, gran probabilitat de pluges, també a la localitat de Vila-real. Pareix ser que tindrem un 100% de probabilitat de pluja, almenys fins al final de la jornada. El final de la jornada ja podria disminuir la quantitat de precipitacions, però les temperatures continuen sent bones. Ja veiis ficar-se roba d'estiu, no?
A veiis, però en este vent que fa, pues pareix que tingues que tornar a treure una altra vegada la jaqueteta.
Doncs sí, bueno, pareix que sí, tenim bones temperatures, 17 graus de mínimes i 23 de màximes, però sí que és cert que tenim una miqueta de vent, i no sé si això ajuda a anar a la platja, o perquè jo crec que aquest cap de setmana sí que haurà hagut gent que s'haurà apropat cap a la platja, Clàudia.
Aquest cap de setmana jo crec que sí, perquè a més les temperatures han estat altes i també pues, n'hi han hagut rates de sol que a veier, no?, passejatge per la platja, i inclús n'hi ha gent que ja s'està animant a bronzejar-se, perquè jo he vist ja gent que ja està ja agafant coloret de cara a l'estiu.
Ui, 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 que pronte! Però bueno, és normal, és normal. Doncs parlem de les platges concretament en aquesta jornada, però ens anem a parlar de les platges de Benicàssim.
Sí, platges que pareix ser que ara van a començar a ser intel·ligents, però això no vol dir que n'hi hagi platillos volant, no?, com m'han comentat, sinó que intentaran interactuar en els banyistes, pues, aportant informació de l'horatge, de les banderes, si n'hi ha hagut algun xiquet que s'ha perdut. Això ajudarà molt a les mares també.
Pues està de meravella, ho escoltarem, parlarem sobre aquestes platges intel·ligents de Benicàssim a partir de la 1:15 del migdia, així com també altres temes que són actualitat i que tractarem. Per exemple, en la jornada d'ahir es celebrava el Dia Nacional dels Celíacs. Tots coneixeu a persones que són celíaques i que, bueno, pues, han de viure amb això d'una millor o pitjor forma, jo crec que adaptant-se, no?, al cap i a la fi a les necessitats.
Sí, això quan crec que et dones compte, pues, suposa un gran canvi per a la persona, però al final avui en dia se donen moltes facilitats. Sí que és veritat que el tema dels aliments encara està en procés, no?, també de que s'adapten i els preus estan elevats, però bueno, a poc a poc se va introduint i la persona al final s'adapta.
Doncs sí, d'això parlarem, ho farem amb l'Associació de Celíacs de la Comunitat Valenciana, perquè, com dèiem, ahir va ser el Dia Nacional dels Celíacs, però també hem de parlar d'assumptes d'actualitat, actualitat política, perquè a nivell nacional el panorama polític ara mateix està en els ulls totalment al Congrés, perquè el Congrés, segons hem pogut, estem llegint a través de Twitter, admetís a tràmit la moció de censura contra Maria Rajoy. La mesa de la Càmera ha donat llum verda per a tramitar la moció de censura presentada pel Partit Socialista contra el president Mariano Rajoy, i ara s'obri un període de 2 dies per a que els grups parlamentaris puguen presentar mocions alternatives i, per tant, tots estan pendents de que es fixe la data del debat. Això va per a llarg.
Per a molt llarg, Núria, perquè sempre estan igual, sempre estan tirant-se la pilota uns als altres, i a veure això com acaba.
A veure com acaba. Doncs ens donarà la seva opinió al respecte d'aquesta moció de censura la portaveu adjunta de Compromís a les Corts, Mònica Álvaro, que està acompanyant-nos, estarà acompanyant-nos dintre de no res d'uns minutets per a explicar-nos, a banda, per analitzar aquests temes que són actualitat nacional. Nosaltres ens encanta centrar-nos en l'actualitat autonòmica i municipal, que és la la que ens pilla de més a prop, i aprofitarem per analitzar tots aquests assumptes amb la diputada Mònica Álvaro. Així com també tota l'actualitat municipal, que la podrem destacar a la una del migdia. Però no només això, és que tenim tants convidats per a aquesta jornada. A tu t'agraden les cireres?
Sí, sí, m'agraden molt i ben dolcetes.
Ai, que bones, per favor. Doncs ja esteu a temps de comprar cireres, eh? Ja està la Fira de la Salsadella, sí?
Sí, la Fira de la Salsadella s'apropa i la veritat és una fira que arreplega molta gent que li agrada la cirera, pues va ahir, i gent que no també, per curiositat, a veure també aquestes varietats de cirera que es poden trobar.
Moltíssima gent també de la província de Castelló s'apropa cap a la Salsadella per a poder pues, passar un cap de setmana diferent, perquè és aquest cap de setmana, aquesta Fira de la Salsadella, i aprofitar per a comprar aquesta fruita de temporada tan deliciosa. I ja per a tancar el programa d'avui, m'agradaria explicar-los que hem tingut el plaer de conèixer una història molt interessant, una història de lluita, de superació d'un bebè que ja des de dins de la panxa, diguem que ja era una lluitadora. Estem parlant d'Adara. Adara va néixer en 24 setmanes de gestació, 24 setmanes i un dia, i ha estat lluitant durant molt de temps per a viure, per a poder viure, simplement. Jo crec que és una història que no vos podeu perdre, és una història que a mi almenys m'ha commogut i jo crec que l'heu d'escoltar. Hem pogut parlar amb sa mare, amb la mare biològica, perquè és una parella de dones les que són les mares d'aquesta xiqueta d'Adara, i ens ha contat tota la seva experiència, que us la podreu escoltar a partir de les 2:20. Estigueu molt atents, que no us la podeu perdre. Doncs Clàudia, anem allà, comencem protagonistes, que en tenim molts.
Comencem, Núria.
María, creo que voy a salir a dar una vuelta. En pijama, porque me apetece. A ti lo que te pega es un Dacia Duster. Llévate el nuevo Dacia Duster desde 11.450 euros. Y ahora ven a descubrirlo a la red Renault. Oferta RCI Bank, condiciones en dacia.es.
La nueva gerencia del restaurante La Rosaleda quiere celebrar contigo las fiestas y te ofrece comidas, almuerzos populares y servicio a domicilio para peñas y grupos, comida casera y suculentas carnes a la brasa.
Restaurante La Rosaleda, haz tu encargo al 682-509-149 o en calle Marie Curie sin número de Villarreal. Recuerda, 682-509-149. Restaurante La Rosaleda.
El nuevo Carlos es un gran anfitrión. Solo necesitaba una reforma de su terraza y nos lo contó.
Con Credit Realidad de Grupo Cooperativo Cajamar fue muy fácil. A partir de 10.000 euros, desde 48 hasta 96 meses.
Porque hay ilusiones que cambian tu vida. Hagámoslo Credit Realidad. Contigo hasta el 31 de agosto.
Enjoy the summer. Disfruta de este verano con By Doing. Ven a conocer nuestra escuela de verano íntegra en inglés para niños de 1 a 3 y de 3 a 10 años. Temáticas diarias, supertalleres especiales, Creativity World, Masterchef, Science Universe. Y además en By Doing, durante todo el año, te ofrecemos aprendizaje natural de cualquier lengua, mandarín, francés, alemán, a partir de un año, para que tus hijos aprendan disfrutando y sin darse cuenta. Tus sueños se harán realidad en By Doing Creative Educational Center, en la calle Perejil 10 de Villarreal. Más información en Facebook o Instagram.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Déjala que baile.
Aprovecha el mes de julio para aprender idiomas con London Bridge. Intensivos B1, B2 de Cambridge y clases de refuerzo. Ahora que tienes tiempo, dale un empujón a tu inglés con London Bridge. Calle Aragón 4, Entresuelo 1, de Villarreal. Teléfono 964-53-7609. Matrícula abierta para el curso 2018-2019.
En Big Mac El Arbo te ofrecen venta directa al público de azulejos de grandes marcas como Pamesa, Dau, Fanal, gran muestra en pavimento y revestimiento. Big Mac El Arbo, Avenida Pío 12, 55 de Villarreal. Más de 1000 metros de exposición y venta directa al público. Buscamos soluciones, creamos espacios.
¿Estás buscando un vehículo nuevo usado con las máximas garantías? Tu mejor opción es Talleres Hermanos Orribes. También te ofrecen todo lo necesario para la electricidad y reparación del automóvil en general. Talleres Hermanos Orribes, tu taller de confianza. Encuéntralos en la calle Vicente Sanchís 61 de Villarreal.
¿Vols aprendre a tocar el violí, el contrabaix, el trombó o qualsevol altre instrument i obtenir el títol professional? Si és així, apropa't al Conservatori Professional de Música Mestre Goterris a partir del 6 de juny de 4:30 a 8. I si el que t'interessa és aprendre dansa, vine a la Casa dels Mundina a partir del 28 de maig de 5:30 a 8. Ah, i recorda que totes les activitats s'inicien a partir dels 4 anys. T'esperem!
I was scared of Dennis in the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. Now all my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dreams.
Nosaltres avui parlem sobre el Dia Nacional del Celíac. Se celebrava ahir mateix, 27 de maig, i per això volem conèixer més coses al respecte. Quines accions se van realitzar des de l'associació ACECOVA? Ens acompanya Eugenia Canalías, presidenta d'aquesta associació de celíacs. Què tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, vamos a hablar un poquito sobre, en primer lugar, y para ponernos en antecedentes, explicamos qué es ser celíaco.
Sí, bueno, normalmente yo creo que ya más o menos a todo el mundo le está sonando, ¿vale? Es una enfermedad que quien lo padece tiene una intolerancia al gluten, que es una proteína que está en algunos cereales, y a raíz de eso hay problemas digestivos. Toda la persona que tiene problemas digestivos por haber consumido gluten tiene que tener una predisposición genética, es decir, si no la tienes no puedes ser celíaco, ¿vale? Es la HLA que se llama. Si lo tienes positivo, puedes tener enfermedad celíaca más adelante o no, dependerá de varias cosas. Y tienes que consumir gluten, por supuesto, porque si tú tienes la condición y no consumes gluten, pues tampoco la vas a padecer.
Claro. Entonces, ¿cuándo se puede detectar un celíaco? ¿Desde ya muy pequeñito? ¿Hay una edad?
Pues mira, la verdad es que empieza en todas las edades, porque hace unos años sí que se hablaba que la enfermedad era más bien de niños, ¿no? Pero en estos momentos yo creo que hay más adultos que están teniendo problemas con la enfermedad celíaca y encima es más complicado de diagnosticar porque no siempre el síntoma es digestivo. Es decir, hay un montón de síntomas que son extradigestivos, como pueden ser hepáticos, ginecológicos, incluso cutáneos. Aparecen de varias formas, ¿no? Incluso problemas conductuales como pérdida de memoria, cambios de humor, depresión. Uh-huh. En las mujeres, por ejemplo, menopausia prematura, osteoporosis muy muy adelantada también, migrañas. Bueno, puede aparecer en cualquier tipo de parte del cuerpo que tengamos más flojito en ese momento.
Uh-huh. ¿De qué forma, por tanto, se puede hacer una vida normal dentro de lo que cabe?
Pues mira, una vez que ha diagnosticado, la verdad es que se hace una vida totalmente normal. Además, se aconseja que se haga la misma vida que antes. Es decir, no tienes por qué cambiar la vida. Lo único que cambiará es la alimentación. Entonces, la alimentación será más sana, basada en productos naturales. Y cuando no haya productos que se puedan consumir, que no, que tengan gluten, se tomará sin gluten. Que ahora hay muchas fábricas, muchas industrias que están ya haciendo productos sin gluten para que los celíacos podamos tener la vida normalizada del todo.
En eso me quería parar un poquito. Mira, aprovechando que hoy también es el Día Mundial de la Nutrición, creo que es importante hablar de nutrición y también un poco de la alimentación de un celíaco, porque ahora sí que es verdad que cada vez se apuesta más por hacer alimentos sin gluten, que eso al fin y al cabo beneficia, ¿no?, a personas que tienen esta problemática, pero aún así los precios son bastante desmedidos.
Sí, la verdad es que siempre nos hemos quejado de lo mismo, porque desde que se empezó la asociación, que aprovecho para decir que este año cumplimos 30 años ya, quiere decir que haremos algún evento importante para que todo el mundo pueda asistir y os avisaremos para que vengáis también, no sé para cuándo, porque sabéis que todo cuesta de montar, pero sí que lo que te digo, hace 30 años estamos intentando que los precios sean un poco más económicos. Y sí que se encarecen, y nosotros entendemos, entre comillas, que sean más caros por la problemática que tiene. La gente que hace productos sin gluten necesitan tener una nave aparte y tener unas precauciones que no suelen tener otro tipo de industrias. Claro. Así que encarece. Y luego, claro, el colectivo tampoco somos muy amplio como para que puedan vivir exclusivamente de productos sin gluten, que ahí está el problema.
Sí, pero aún así yo creo que eso es, hay que entender que es una necesidad y que no es un lujo.
Claro, eso cuando lo planteamos tanto ante el Ministerio como a nivel comunidades, porque es verdad que todos los años, esto es una reivindicación que no dejamos de hacer, nosotros lo que les decimos es, por favor, que hagan algo, es decir, o que quitan que bajen el IVA o que haya un poco de ayudas para el celíaco, porque sí que es verdad que aún así, habiendo bajado un poco, según los estudios que hacemos todos los años desde la Federación, este año podemos decir que un celíaco paga 1.040 euros al año más que un no celíaco. Y eso sí, en una familia, que se supuestamente hay más de uno siempre, porque sabemos que hay predisposición genética en la misma familia. Entonces, imagínate cómo se va multiplicando, ¿no? Entonces, sí que es una necesidad que todos los años nosotros ponemos en el mantel a la hora de reivindicarlo. De momento no nos están haciendo mucho caso, pero seguimos. Ahí sí que no nos vamos a cansar. Vamos a seguir todos los años diciendo lo mismo, porque queremos que es lo principal en esos momentos.
Así, por ejemplo, no sé si te sabes precios, pero para que entendamos un poco la diferencia entre un producto o un alimento habitual y uno sin gluten, ¿qué diferencia puede haber de precio?
Pero es que también dependerá del producto, del sitio, quién lo haga y dónde lo hagan. Yo ahora en estos momentos no tengo los productos en concreto especificados por productos, pero sí que lo tengo en general. Al año son 1.040 euros, lo que te he dicho, y está basado en una dieta básica. Es decir,
qué locura,
no estamos hablando de langosta ni nada, es una dieta básica.
Sí, como cualquier persona, pasta, ensaladas, fruta, todo esto.
Entonces, el precio también depende mucho de la marca que lo compres, dónde lo compras. Entonces, no te sabría decir, pero sí que está claro que en general se nota que la diferencia es bastante grande.
¿Cómo le explicas a un niño que no puede comer ciertos alimentos cuando sus amigos en el patio del colegio o en un cumpleaños los comen?
Pues mira, ante todo, con mucha tranquilidad, mucha naturalidad, es decir, cuando viene el papá o el niño, aunque venga papá solo, sí que les intentamos comentar que es una cosa que tienen que verlo con tranquilidad, naturalidad, para que el niño no lo vea como algo agobiante. Se les explica a los papás cómo y de qué manera explicarles, es decir, el niño tiene que saber que tiene una intolerancia a ciertos productos y que si come eso luego tendrá dolor de barriguita o va a vomitar o se va a poner malo, y que si no come eso el niño va a estar bien. Entonces ellos, como normalmente no son nada tontos, son muy listos, tienen muy claro lo que no comer. Y si les dice que en casa coman diferente, para que el niño vea que cuando está fuera de casa tiene que comer diferente, porque si toda la familia come igual, el niño no sabrá discernir a la hora del colegio si tiene que comer una cosa u otra.
Si cogen un hábito, realmente no es difícil, ¿no?
No, además lo cogen rápidamente. Te puedo decir que en muy pocos casos ha habido niños que dan problemas. Al contrario, si el padre lo tiene asumido, que es lo primero que tiene que asumirlo, el niño lo asume, lo entiende y lo come con total tranquilidad. Y es más, dale algo que no sea sin gluten, sabrá decírtelo. No, eso no puedo. Entonces, eso es una cosa que nos tranquiliza al menos, ¿no? Porque sabemos que fuera de casa no va a consumir cosas que no debe.
Claro. ¿Qué acciones?
A menos voluntariamente.
Claro, sí, es normal. ¿Qué acciones realizasteis con motivo del Día Nacional del Celíaco ayer mismo?
Pues mira, este año ha sido un poco diferente de otros años. Otros años intentábamos hacer un evento solo en cada provincia. pero realmente, claro, como no podemos hacer en todas partes, lo que queremos es abarcar, pues, cuanta más personas, poder hablar con ellas y más divulgarnos. Este año hemos hecho un montón de microeventos, por decirlo así, desde Alicante, Valencia y Castellón. Por ejemplo, en Castellón te puedo decir, aparte de que cada año hablamos con el ayuntamiento y nos cede en un lugar, este año ha sido en Santa Clara, para poner la pancarta, para que la gente vea lo que es el día 27, el Día Nacional del Celíaco, y que bueno, que es Acecova la que está llevándolo. Hemos tenido también un restaurante quien ha hecho, bueno, productos específicos este día para con un precio más barato que otras veces, para que la gente pueda ir y compartir ese día con los amigos, la familia y lo que sea, tanto en Valencia como en Alicante. Luego muchas charlas, estamos dando muchas charlas para que la gente pues pueda ir conociéndonos todavía más, por si alguno no conoce todavía el tema.
Claro, porque bueno, es una forma de la asociación de darse a conocer, de resolver dudas que muchas veces se tienen, ¿no? Cuando tienes una persona en la familia que es celíaca, ¿no? Me imagino que a través de la asociación pues se apoyan.
Claro, además es que siempre hay dudas, ¿eh? Porque quieras que no, además al principio cuando viene un socio viene totalmente agobiadísimo, porque claro, el médico solamente le dice, no puedes comer gluten. ¿Y qué es el gluten? Bueno, pues le explica lo mínimo, entonces cuando viene aquí es cuando ya nos dedicamos exhaustivamente, tenemos una persona especializada en tratar los primeros casos, se les explica todo lo que es, lo que tienen que hacer, cómo comer en casa, qué utensilios tiene que usar, cómo no debe usarlos, un poco les damos las pautas básicas para que la vida sea lo más normal posible, que a la larga acaba siendo normal, ¿vale? Una vez tienes ya asumida ciertas formas de trabajar, lo tienes clarísimo y no hay ningún problema.
Claro, me imagino que es eso simplemente, ¿no? Coger un hábito, coger una pauta y seguirla.
Sí, seguirla. Pues, y el problema que tenemos, perdón que te corte, es un poco salir de casa, que es más complicado, porque claro, necesitamos que el restaurante esté muy formado, muy informado, que sepa muy bien lo que tiene que hacer, cómo hacerlo, y también tenemos para eso, realmente tenemos un proyecto muy serio y muy bueno que está dedicándose íntegramente a eso, a hablar con los restaurantes, a darle información. Y entonces tenemos esa tranquilidad también de cuando salgamos y sabemos que ese restaurante ha sido revisado, podemos comer con tranquilidad.
Por ahí iba yo, a ver, porque es complicado, ¿no? Imagino también el poder salir de casa con tranquilidad, el que vayas a un restaurante o a cualquier bar y puedas comer sin gluten, a lo mejor hay, pues de toda la carta, dos platos.
Claro, además, mira, te cuento, lo más complicado es realmente en algunos sitios que nosotros no los hemos formado, por decirlo de alguna forma, el miedo hay que están, es a lo mejor te dan un producto que es sin gluten, pero está mal manipulado o está contaminado, que ese es el miedo que da en los generalmente casi todos los restaurantes. Entonces, sí que es verdad que a lo mejor podríamos tener muchos más, pero es que es imposible tenerlos a todos porque el trabajo que se realiza con cada restaurante es exhaustivo, con mucho tiempo, con mucho control. Se revisan todas las fichas técnicas que tienen, se hace una charla a todos y a cada una de las personas que están trabajando en ese momento en el restaurante. Si cambia de proveedor, nos lo tienen que decir, si cambia el camarero también. Es decir, es un trabajo muy serio para eso, cuando tengamos que ir allí tengamos seguridad. Ante todo, el miedo que tenemos es la manipulación, ¿vale? Y esas cosas que a veces la que no se sabe.
Pues sí. Que si una persona nos está escuchando, quiere ponerse en contacto con vosotros, quiere que le echéis una mano, que le aconsejéis, ¿de qué forma puede hacerlo?
Pues mira, puede llamarnos por teléfono, si quieres te digo el teléfono para que no haya ningún problema. Nos puede llamar al 96-385-7165. También nos puede mandar un email a info@acecova.org. Y dentro de 15 días creo que la web ya la tenemos disponible y también a través de la web se podrán poner en contacto con nosotros. Y decirte que aunque tengamos la sede en Valencia capital, nosotros sí que nos movemos muchísimo para poder, lo que te estaba comentando, para poder atender a todo el socio de Castellón y de Alicante también. Incluso tenemos voluntarios que están en Castellón, pues en su momento determinado alguien necesita el contacto, que muchas veces es lo que pasa, el contacto directo en el primer momento es básico.
Claro.
Entonces, bueno, esa persona que tenemos allí, pues les ayuda, les apoya, independientemente de que vengan aquí o no vengan, o si hace falta nos desplazamos también allí, pues las damos charlas allí, que intentamos también que cuantos más voluntarios tengamos en cada sitio, pues más fácil para todos y más cómodo.
Pues sí. Pues nada, muchísimas gracias, Eugenia, por habernos explicado un poquito más y darnos a conocer lo que es ser celíaco y todos los problemas que conlleva, que puede llevar a conllevar, claro. Y eso, y a ver, cualquier persona que quiera que sepa que Acecova Gluten está a su lado para lo que necesite. Gracias.
Exactamente. Muchísimas gracias a ti, Hasta luego.
Jardinería Gil te ofrece diseños y mantenimiento a jardines y particulares, sin olvidarnos de los detalles más importantes, celebraciones familiares o días especiales, calidad garantizada y servicio a toda la provincia. Jardinería Gil, llame al 690 23 08 34 o visítenos en la avenida Francia 30 de Villarreal.
Ven a Cafetería Roma y disfruta de los mejores helados. Prueba los deliciosos sandwiches de Kit Kat, Oreo, Chips Ahoy o M&M's. Un auténtico placer para tu paladar. Cafetería Roma, Avenida Río Ebro, de Villarreal.
Serteca les ofrece en sus instalaciones de Villarreal más de 60 metros cuadrados de exposición y venta al público de todo tipo de materiales para el riego, jardines, piscinas y tratamientos de aguas. Serteca, profesionales con más de 25 años de experiencia en el sector. Visítelos en la avenida Castellón 103 de Villarreal.
Tenim la visita de Mònica Álvaro, de la portaveu adjunta de Compromís a les Corts, que ha vingut a xerrar una miqueta d'actualitat, però anem a començar parlant d'actualitat nacional, perquè tenim tants temes per davant. Mònica Álvaro, molt bon dia.
Molt bon dia i encantada d'estar a cientos i per l'altres.
Bé, hem de començar parlant del que jo crec que s'està parlant, s'està tractant i s'està debatent a cada punt d'Espanya, no? Que és aquesta moció de censura. Què passa? Sara, què pensa vostè que va passar?
Doncs la veritat és que ahir vaig tindre la grandíssima sort de poder dinar amb el nostre portaveu al Congrés, en Joan Baldoví, i era la pregunta que li fèiem tots, només va arribar, estàvem allà un centenar de persones en un dinar que tinguérem en un poble de la Marina, i era la pregunta que se feien tots, què va passar? Anem a avançar les eleccions, anem a fer-les coincidir amb altres, va prosperar esta moció de censura? I és el que Joan ha dit a tots els mitjans de comunicació i és el sentir de Compromís. Nosaltres estarem en tots aquells que vulguin fer força per llevar a Mariano Rajoy de la Moncloa. Estem parlant d'un president que va compareixer en aquestes sessions del Gürtel, de la qual ha eixit la primera sentència, encara queda la branca valenciana, que és la que així més directament ens afecta, en el qual s'ha condenat, en aquesta sentència ja s'ha condemnat al Partit Popular com a organització mafiosa, corrupta i criminal. És allò que tots sabem. Aleshores, nosaltres tenim que treure els criminals, els mafiosos de totes les institucions. Aleshores, estarem en qualsevol moció de censura que vulga el mateix que volem nosaltres i que és bo per a les institucions i que és bo, en definitiva, per als valencians i valencianes. Nosaltres no ficarem peros, no demanarem res a canvi més que la neteja de les institucions.
Per què pensa que s'aferra tant al seu silló?
Doncs les enquestes estan ahí, les enquestes no són proclius al Partit Popular, ni les enquestes ni les sentències, ja li dic, falta la trama valenciana de la Gürtel, a la qual doncs, serà difícil d'assimilar per al partit que actualment dirigís Isabel Bonig. Aleshores ells veuen que amb aquests resultats i amb aquestes sentències unes eleccions ara es podrien ser molt negatives. Si el govern de Rajoy ja se sustenta gràcies als vots de Ciudadanos i Ciudadanos està remuntant també amb les enquestes que a Compromís li van molt bé, les coses com siguen, nosaltres no ens podem queixar, nosaltres tenim una línia i som també els més valorats i els que millor defensen els interessos dels valencians i les valencianes, que per això ens presentem a totes les eleccions per a defendre els interessos dels valencians i valencianes. Doncs aquestes enquestes no li són tan proclius al Partit Popular, que jo imagino que farà tot el que siga per dilatar el temps temps que li queda en la Moncloa, dilatar aquest temps amb l'esperança de remuntar en aquestes enquestes. Però bé, s'estan sentint moltes coses, arran també de la detenció d'Eduardo Zaplana, jo he pogut sentir este cap de setmana a la senyora presidenta del Partit Popular, Isabel Bonig, sí, que deia taxantment que no a una refundació del Partit Popular, cosa que li estan demanant també des de València altres persones properes, altres persones que també estan en les Corts o persones que lideren el Partit Popular en Alacant. Estan demanant aquesta refundació a la qual Isabel Bonig se nega, i l'excusa que dona és una excusa, la veritat, molt peregrina. Ella diu que hi ha que volcar-se i reivindicar la figura de l'alcalde de poble, i jo me pregunto, i això se n'adonen ara? Nosaltres, des de Compromís, la nostra base sempre ha sigut la municipalista. Nosaltres sempre hem estat en els nostres regidors, en les nostres regidores, en els nostres alcaldes, en les nostres alcaldesses, perquè pensem que des del municipi, des del poble, és des d'on se fa la base de la política. I el que intentem és que les persones que estiguen al capdavant de les institucions coneguen la realitat dels pobles. No ens hem allunyat mai del poble. Vostès saben que jo he sigut regidora així i que això ho porto com a bandera, allà on vaig, com a bandera i com a orgull, perquè és el poble al final que t'ensenya, la proximitat amb les persones. El Partit Popular feia molt de temps que no tenia aquesta proximitat i ara també ho estan pagant.
Bueno, realment, per a Compromís li beneficia, no?, tot el que està passant en aquesta trama Gürtel.
No ens beneficia en absolut, perquè el Partit Popular té una estratègia que a nosaltres no ens agrada, una estratègia que jo l'he anomenada la tinta del calamar. Ells agarren, esparcixen la tinta, tiren són com un calamar, tiren tinta negra i traten de fer creure que tot el món és igual i que tots els partits són iguals, i això no és cert. Nosaltres, afortunadament, i ho dic ben clar i ho dic ben alt, no tenim imputats entre les nostres files. Nosaltres som gent honesta i no tenim cap imputat ni imputada entre les nostres files, i tenim dosenes i dosenes d'ajuntaments, de regidors, regidores, centenars, i cap d'ells ha estat imputat mai en un cas de corrupció, per la qual cosa no tots són iguals, que és l'estratègia que últimament intenta fer el Partit Popular. Aquesta estratègia no ens beneficia. Afortunadament, les persones això ho saben i això ens ho reconeixen en aquestes enquestes de les que parlàvem abans.
Doncs bé, per ara les previsions són bones, no?, de cara a eleccions.
En fi, són enquestes. La millor enquesta, com tot el món diu, és la que se fa a peu d'urna, però si nosaltres estem contents, i això ho reivindicarem aquest cap de setmana en Alacant, i ho reivindicarem pronte també en Castelló, d'estos 3 anys de legislatura en els que igual hem estat molt centrats en rescatar persones.
Doncs imagine que se seguirà treballant, no?, a les Corts, a banda de parlar-se del cas Gürtel. Imagine que se continuarà debatent i presentant temes que siguin importants per a la ciutadania.
Doncs sí, la veritat és que nosaltres a les Corts Valencianes aquestes coses ens pillen sempre en els plenaris. En els plenaris es pillen totes les sentències, en els plenaris es pillen totes les notícies, però nosaltres ahí estem intentant tirar endavant multitud de lleis. Aquesta setmana se li donava via lliure a la llei d'infància, una llei molt important, per la qual se regularan també tots aquests punts d'atenció als menors i de punts familiars, que a Vila-real també en tindrem aviat d'aquests punts. I també estem a l'espera, per la meva banda, de la llei de serveis socials, una llei que ha de marcar l'inici de la nova legislatura ja amb una llei nostra. Estem desbloquejant dependència, que era molt complicat, 44.000 dependents que teníem en llista d'espera, una llista d'espera que se barallava d'una mitjana de 4 anys per a que una persona li donés la dependència. Actualment la llista d'espera és de 21.000 persones, 21.000 persones, cert, que estan esperant dependència, però els terminis estem parlant d'un any i mig.
Però que també s'hauria de baixar, eh?
Òbviament s'hauria de baixar, però això va ser l'increment pressupostari dels pressupostos que nosaltres sí que tenim en vigor ja des del 2018, no com a Madrid, que acaben d'aprovar-los, en el qual se reforçaven els equips de serveis socials dels municipis. Així a Vila-real entrarien 8 persones a treballar, que espero que es convoquen aviat les bosses de treball perquè aquestes persones vinguin a reforçar els serveis socials de Vila-real, i aquesta dependència així també se puga agilitzar, de manera que en aquests moments hi ha pobles arreu del País Valencià que en 3 mesos ja estan donant dependència, gràcies a aquest reforç en personal que s'ha fet en serveis socials.
Claro, perquè imagina que se considera una prioritat, no?
Per a nosaltres, total. Per a nosaltres, això que li comentava fa un momentet, rescatem persones, la dependència era una cosa a rescatar, el copago farmacèutic era una cosa a eliminar i s'ha eliminat, la sanitat universal gratuïta era una cosa a retornar i s'ha retornat, i per a nosaltres el rescatar persones és un eix bàsic d'esta legislatura.
Doncs esperem que així que vagi baixant una miqueta més, no? Al cap i a la fi, la gent que té aquest problema de dependència pues necessita, no?, que se li doni solució, però pronte, no entenen, no?, aquest dany o aquest dany i mig, al cap i a la fi.
No, la veritat és que nosaltres sí que tenim aquesta perspectiva de que en 2 anys hem pogut aconseguir baixar a la meitat d'aquestes xifres i reduir notablement el temps d'espera. I la nostra aposta, el nostre èxit seria arribar al final de la legislatura sense aquesta llista d'espera. Ara, també li dic que moltíssima gent ara sí que s'està apuntant a llei de dependència, ara sí que està sol·licitant llei de dependència. Abans no sol·licitaven perquè ningú tenia esperança de cobrar-la. Afortunadament, ara la gent veu que hi ha una oportunitat i que tenen el seu dret i que s'està complint la llei, i això fa que també la gent sol·licite una llei que abans no se sol·licitava.
Altre assumpte que també s'està treballant a les Corts, el canvi de la llei d'espectacles, que m'agradaria que ens explicara.
Doncs sí, la llei d'espectacles va ser una aposta ferma, tant meua com d'un company meu, diputat, Josep Nadal, perquè pensàvem que la música, vostès saben que a mi m'encanta la música, i vostès saben que quan hi ha un concert doncs solga aparèixer entre el públic i adore la música, però sí que és veritat que la música en viu estava molt perseguida. Ja no parle ni de Baltònic, ni de les últimes notícies de París, no parle això. Parle de que la música en viu i l'ambientació, per exemple, si vostès van a sopar a un restaurant i tenen una ambientació musical en un piano o en un violí, això estava prohibit per llei. Tal qual. Se feia, però se feia fora de llei i incomplint la llei. Aleshores, nosaltres el que fèiem va ser canviar simplement, substancialment, una paraula de la llei d'espectacles que deia que els bars i els locals que tingueren llicència per a posar música enlatada, tal qual venia la llei, nosaltres afegirem i en viu. De manera que avui per avui, aquells locals que tenien permís per a ficar llicència tenien llicència per a música enlatada, que és allò de ficar un casset, tal qual, ara també poden fer-lo en viu. Això sí, s'ha de respectar als veïns i a veïnes, i això se fa mitjançant la sonometria. Un local no pot excedir del màxim de decibelis que té acordat per llei, això és una altra llei que ho regula, que és la llei del so, ni tampoc pot anar-se'n a horari nocturn. Però, en canvi, també, per exemple, les sales de música tenien vetada l'entrada a menors. Jo entenc que hi ha espectacles de música que no siguin apropiats per a menors, o que algú puga pensar que no són apropiats per a menors. Sí. A mi la música m'agrada en general i no sóc qui per a pensar si un reggaeton és més apropiat o menys apropiat per a un menor, que jo tinc la meva opinió. I el que farem va ser això, obrir les sales de música a menors sempre i quan vagin acompanyat dels pares si tenen menys de 14 anys o tinguin el permís patern si tenen de 14 a 16 anys. Es tracta en definitiva de fer el que se feien els festivals. El que passa és que els festivals sí que tenien mà oberta, i en canvi les sales de música no, i estaven perdent una generació de xiquets i xiquetes que no podien anar a un concert ni tan sols de música infantil en una sala en hivern. Perquè no se programen a l'aire lliure en hivern, és molt més dificultós programar un concert per a menors a l'aire lliure, i en hivern doncs els nostres xiquets i xiquetes no escoltaven música. A partir d'ara, si van acompanyats dels pares i els pares pensen que aquest espectacle és apte per ells, doncs podran anar i no tindran vetada. Hem perdut una generació de joves.
Doncs és molt interessant aquest canvi en la llei, i imagina que s'aprofitarà i s'utilitzarà per a fer molts concerts a partir d'ara. Esperem que així siga.
Sí, molts concerts, i a més també obrim la possibilitat a les sales i a les activitats socioculturals. Estava prohibida també la dansa, estava prohibida també el teatre, estava prohibit una sèrie de coses que hem obert d'ahir una porta per a que se puguen delimitar com a activitats socioculturals, i és una nova llicència que se podrà demanar als ajuntaments tan pront com els ajuntaments la fiquen en ordenança i la legislen.
Últim assumpte a nivell autonòmic, què pensa vostè, com s'estan fent les coses en apunt?
Ui, en apunt, nosaltres el que farem, i ens va costar molt, vostè sap que he vingut diverses vegades a contar-li el que va ser la reobertura d'apunt, la reobertura de la televisió, de la ràdio valenciana, i nosaltres en principi el que vam fer, i ho he dit moltíssimes vegades, va ser despolititzar una televisió i una ràdio i dotar-la de mecanismes.
Però pensa que ho han aconseguit?
pense que ho ha aconseguit en el moment, per exemple, que jo, que ha estat com a ponent i, com a, i ha estat com a votant directa d'eixa llei i d'eixe organisme, no sabia, per exemple, qui anava a ser la directora general d'Apunt. Vaig entrar per la premsa perquè la pròpia Apunt se va organitzar, el propi Consell Rector se va organitzar per a votar els que ells convingueren que era la millor persona. Nosaltres el que fem ara, en aquests moments, a banda de tirar la llei del Consell Audiovisual, que també la tenim en aquests moments en les Corts Valencianes, a falta de que s'aprovi ja definitivament, nosaltres el que farem és ara una qüestió simplement de vigilància. Nosaltres, quan hi ha alguna cosa que no agrada a algun dels partits polítics, se fa compareixer a les persones responsables d'Apunt per a que ens donen la seva opinió o per què s'ha fet d'aquesta manera o d'altra. Nosaltres tenim grans esperances en eixa ràdio i televisió pública valencianes, que han estat tant de temps vetades per als valencians i valencianes, i sobretot l'han feta despolititzada. I avui per avui jo crec que s'estan donant mostres d'això en el moment de que avui, ara mateix, tots els partits polítics poden accedir allí, cosa que abans no passava amb el Partit Popular.
I què li pareix que se subcontraten empreses havent treballadors en Apunt?
Les productores valencianes, que van generar en el seu dia molts llocs d'ocupació i important ocupació en la comunitat valenciana, doncs tenen un lloc en Apunt. Clar que tenen un lloc, però, cosa que no passava abans, la programació pròpia va per davant d'aquest lloc. Hi ha un tant per cent de programació pròpia que han de complir i la resta sí que es poden derivar a productores netament valencianes. Tenen prioritat per davant d'altres productores, no com passava abans, que molts programes se donaven a l'exterior. I òbviament, pues, no tenien en compte la nostra idiosincràsia com a poble. La productora està present en la llei per la qual se regís a punt, però la programació pròpia, aquella que se fa pels professionals de la pròpia casa, és la que més ha de comptar en a punt, segons la llei que nosaltres hem votat en les Corts.
Doncs bé, seguirem atents a veure què passa en Apunt, però passem a actualitat municipal, perquè ens agradaria parlar sobre aquesta escola oficial d'idiomes. Sabem que ja finalitza el curs i tenim un curs vinent i no sabem si per al curs vinent ja tindrem aquesta nova escola oficial d'idiomes.
Doncs l'escola oficial d'idiomes com a tal estarà. Jo mateixa li vaig fer una pregunta parlamentària al nostre conseller, al conseller Vicent Marçà, i la resposta va ser que sí, estan a l'espera de que l'Ajuntament cedisca que és la BUC, el que coneixen com la biblioteca del Pius 12, per la qual fins que aquesta sessió no se produïsca, les instal·lacions que s'utilitzaran continuaran sent les del Tàrrega fins que l'Ajuntament puga ultimar el que queda i cedir la BUC. Però, tal com s'ha dit, el nou curs comença amb una nova EOI que tanta falta ens feia.
Doncs sí, ha tardat molt. Doncs també parlem d'aquest CRIS, d'aquest centre, que també s'anunciava, però que no sabem res més, no? Com que s'ha quedat una miqueta paralitzat aquest tema.
Doncs sí, el CRIS, com vostès saben, és un recurs per a persones amb malaltia mental greu, i és un recurs que des de Compromís li hem ficat molt d'èmfasi. Va ser una llàstima que en el plenari que s'havien de votar les al·legacions, els terrenys, etcètera, el Partit Popular ho bloquejara. Aleshores, ahir s'ha hagut de tornar a començar, com si digueren, tornar a remetre els informes. No sé per què el Partit Popular, que dirigís així a Vila-real, Héctor Folgado, això va bloquejar aquestes al·legacions. No sé ben bé per què, perquè en redundància el que fa és demorar més una cosa de que de per si encara fa falta obra, de que per si és beneficiosa per a Vila-real, i el que s'ha fet ha sigut demorar. Nosaltres tenim tota l'esperança, és més, el CRIS de Vila-real serà fonamental. Fins ara solament teníem dos CRIS a les comarques del nord, a la província de Castelló. Un era en Vinaròs, que passa de 55 places a 70 places, sí. I l'altre era un CRIS en Castelló, que porta la Creu Roja. Amb el CRIS de Vila-real, de mans de la Fundació Manantial, la veritat és que la salut mental tindrà molts més recursos, encara que seguirem per baix gràcies a l'herència del Partit Popular, però per nosaltres sí que intentarem ficar més recursos a la salut mental, que sabem que és un tema greu on feia falta una correspondència sociosanitària que fins ara no s'havia donat.
Però sabem quan estarà en marxa?
Doncs, òbviament, això tindrà que passar per ple i tal, i esperem que el Partit Popular no ho torni a demorar. Jo, en aquestes coses que se tenen que acordar per plenari, doncs ja no fique la mà en el pop per ningú.
Doncs bé, bueno, la veritat és que queda molt poquet per a eleccions i no sé si són conscients d'això. Què reforçaria del seu partit a nivell local, evidentment?
a nivell local del meu partit, nosaltres tenim moltíssimes coses bones que han fet, moltíssimes, moltíssimes. Des de luego, participació se li ha pegat un volc en els últims anys, economia va molt bé, normalització lingüística, saben que és una assignatura pendent en molts llocs, però en Vila-real són capdavanters en aquesta normalització lingüística, per la qual les nostres àrees estan prou reforçades, a falta de veure com acaba este pressupost, que encara no sabem res d'ell, i que espere que beneficie a les persones que més estan treballant des del govern municipal, que òbviament són els regidors i les regidores de Compromís.
Mm-hmm. Bé, diputada, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Estaríem parlant més estoneta, però ja ens quedem així. L'esperem pronte?
Pues quan vulgueu, com sempre, i moltíssimes gràcies.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
¿Estás buscando una vivienda propia o de alquiler? Stop Inmobiliarias e Inversiones pone a tu alcance la vivienda de tus sueños. Alquileres que se adaptan a tus posibilidades, oportunidades bancarias y pisos seminuevos, con una situación privilegiada, diseño y calidad. Ven e infórmate en Stop Inmobiliarias e Inversiones, en el Raval de San Pascual 63 de Villarreal.
Si cada vez que enciendes el ventilador, tu botella de butano se desplaza misteriosamente por la casa, no temas, es que es una botella de Cepsa. Porque la botella de Cepsa es más ligera y más cómoda. Date de alta completamente gratis llamando al 902-416-416.
Solicítala en la cooperativa en la avenida Castellón número 75 de Villarreal o en el teléfono 964-520850.
Cepsa, tu mundo más eficiente.
Amb 50 anys d'experiència, el Col·legi Bisbe Pons s'adapta a les necessitats actuals amb iniciatives com l'estimulació primerenca. Un acompanyament per a iniciar l'aprenentatge dels menuts de 0 a 3 anys amb les seues famílies i després continua amb infantil, primària i secundària. Vine a conèixer el nostre projecte. Col·legi Bisbe Pons, carrer Penyagolosa, número 10, telèfon 964-52-11-26.
La Escuela de Tenis y Pádel del Club Tenis Villarreal ofrece nuevos cursos para este verano, del 25 de junio al 27 de julio, desde los 4 hasta los 16 años. Stage medio, iniciación, perfeccionamiento, competición y alto rendimiento con tenis, pádel, natación e inglés. Plazas limitadas. Más información al teléfono 964-53-1114 y en www.tenistrainer.com.
Grúas Tomás te ofrece curso de grúa móvil autopropulsada de 300 horas para la obtención de operador de grúa. Información en Grúas Tomás, carretera Honda, teléfono 964-520654.
Chabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios. Servicio a fincas y tratamiento con turbo. Chabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos. Distribuidor oficial de Bayer Crop Science y Sipcam Iberia. Chabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Villarreal.
Déjala que baile.
Aprovecha el mes de julio para aprender idiomas con London Bridge. Intensivos B1, B2 de Cambridge y clases de refuerzo. Ahora que tienes tiempo, dale un empujón a tu inglés con London Bridge. Calle Aragón 4, Entresuelo 1, de Villarreal. Teléfono 964-53-7609. Matrícula abierta para el curso 2018-2019. La nueva gerencia del restaurante La Rosaleda te ofrece menú diario, almuerzos, comida casera y las mejores carnes a la brasa. Restaurante La Rosaleda, haz tu encargo al 682-509-149 o en calle Marie Curie sin número de Villarreal. Recuerda, 682-509-149, Restaurante La Rosaleda. Atento a los precios del supermercado Caix Domestic para toda la familia. pollo entero 1,99 céntimos, queso García Vaquero semicurado 9,96 el kilo y jamón de Teruel 13,96. No, no son ofertas, son nuestros precios. Supermercado Cash Domestic, Avenida Italia, Vila Center.
En Asesoría Gestoría Manuel Fortuño organizan y gestionan la contabilidad de cualquier negocio.
Te ayudan a solucionar las dudas financieras, contables, económicas o fiscales.
Te preparan y presentan las declaraciones de Hacienda, Renta y Patrimonio, autónomos, pymes, herencias y transferencias de vehículos, tramitación de escrituras.
Todo ello para que le dediques más tiempo a lo que más te gusta.
Asesoría Gestoría Manuel Fortuño, Avenida Pío XII, 14 de Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
M'agrada més la tradició del meu poble.
M'encanten les tradicions de Villarreal. Som socarrats
d'aquell record. Perquè sols es cuida el que es coneix i s'estima. En Radio Villarreal t'apropem totes les tradicions del nostre poble. Som de Villarreal. Estàs a la 92.2 FM.
Bona vesprada, és l'una i cinc, soc Clàudia Balado i vos porte l'actualitat del dia. La Diputació ajudarà als pobles menuts a actualitzar la seva política de dades perquè s'adaptin al nou reglament de la Unió Europea. La Diputació donarà ajuda als municipis de menys de 20.000 habitants de la província a actualitzar la seva política de dades d'acord al nou reglament de la protecció de dades que ha entrat en vigor fa 3 dies. El govern provincial articularà aquest nou servei per la innovació pública a través de la creació d'una nova oficina provincial de protecció de dades i de seguretat. La presidència del Patronat de Festes de Castelló convocarà l'Assemblea de Festes per a finals de juliol. Després de la destitució del president de la Junta de Festes, Juan Vivellido, el Patronat Municipal de Festes convocarà en els pròxims dies l'Assemblea General per activar el procediment d'elecció de la presidenta de la Junta de Festes. Almassora acomiada les seues festes amb un festival de la paella per a 700 comensals. Amb aquest multitudinari esdeveniment gastronòmic, la localitat ha donat per finalitzada la Setmana Gran en honor a Santa Quitèria, marcada, això sí, per la participació i per la falta d'accidents greus. I estudiants del Màster d'Arquitectura de la Universitat Politècnica de València han visitat Onda per ser un referent en rehabilitació. Diversos estudiants i professors del Màster d'Habilitat de l'Escola d'Arquitectura de la Universitat Politècnica de València han visitat Onda per a conèixer de primera mà els diferents projectes que han situat a la localitat com un referent en rehabilitació d'edificis i de patrimoni històric. Els alumnes han pogut conèixer el centre històric i el projecte d'àrea de regeneració i rehabilitació urbana. I es comencem en l'actualitat de Villarreal. Des de l'oposició, Ciutadans de Villarreal ha tornat a denunciar la gestió de l'Ajuntament. El portaveu de Ciutadans en l'Ajuntament de Villarreal, Domingo Vicent, ha manifestat el seu desacord amb l'Ajuntament per la no baixada dels impostos als veïns. I continuem amb l'actualitat. En Vila-real, la policia ha organitzat un nou curs intensiu de mediació policial junt amb l'IBASPE i a la càtedra de la UGI. L'Escola de Formació de la Policia Local de Vila-real amb la càtedra de mediació de la Policia de Ciutat de Vila-real de la Universitat Jaume I, junt amb l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències, ha programat un nou curs intensiu de mediació policial de 40 hores que es desenvoluparà del 4 al 8 de juny en la seu de la Policia Local de Vila-real. Aquest curs proporcionarà als participants els coneixements teòrics i pràctics per a l'activitat.